per tercera vegada en, esclar, en 12 anys. Manu Rodríguez, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. 12 no, som, serien 8 i un serien cop acabi no, el tercer mandat serien 12. Però
jo
espero.
També ja no sé on tinc el cap ja al final. Tot això.
Però sí, sí, tercera vegada.
Us he sortit a compte canviar?
Canviar, jo crec que... Jo, evidentment que sí, jo, però no canviar només la marca, sinó també la il·lusió i sobretot les ganes. Gran part de l'equip està supercompromès amb el projecte d'aquí, de València-Sitges, i creiem que serem la sorpresa de la nit. No? Jo recordo el 2015, la primera vegada que em vaig presentar, recordo, per ser un tuit vostre de Ràdio Maricel, que deia la gran sorpresa de la nit, no? En tres regidors, doncs espero que
veieu,
en aquest punt...
Esteu sí. Millor de memòria, eh?
Bueno,
és clar que tampoc, és a dir, si jo fos capaç de recordar això, potser tindria un cap privilegiat i no és el cas.
Encara o sigui, no estem... arriba als 40.
Amb tots deu ser això. O sigui que encara el 2015 veu ser la sorpresa.
Mare meva, sí, ha plogut.
Us ho deia des del punt de vista, esclar, motivacional, no cal ni dir-ho, veu canviar per una qüestió de convicció i per una qüestió d'estratègia. Però des del punt de vista pragmàtic, creieu que tal com sí. Està el panorama, també? Sí?
Jo crec que sí, bé, pensem que l'idiosincràsia no només de Catalunya, sinó també sitgetana, necessitava un partit d'àmbit constitucionalista que donés respostes a les necessitats, bueno, concretament de Catalunya, dels ciutadans de Catalunya, però entenem d'una etapa postprocés, no? Crec que hi ha determinades marques ja molt cremades, especialment de marques d'àmbit nacional o estatal, com que tothom les coneix, que estan absolutament cremades aquí a Catalunya, no? I jo crec que era molt necessari refundar aquest espai polític i animar a tots els constitucionalistes, a totes les persones que creuen, que estan se senten que estan en un espai de centre, liberal, potser conservadors, però també progressistes, doncs, que creguin que, i vegin que hi ha un projecte alternatiu, un projecte que creu que aquí a Catalunya es poden fer les coses d'una altra manera i, sobretot, amb una mirada estratègica, no? Molt, molt concreta i en la que primaran les necessitats del municipi per sobre dels interessos partidistes o dels colors polítics. No?
Prometeu dir la veritat, tota la veritat i només la veritat?
Ho prometo.
Ho deveu escoltar moltes vegades, però en aquest cas no feu de testimoni. Agafeu un número.
Vinga, l'últim, el 13.
El 13? Vinga. Doncs comencem pel 13. Saben que tots i cadascun dels candidats i candidates respondran a preguntes que segurament tenen relació amb temes d'actualitat i del seu programa electoral. Pregunta número 13. Els museus segueixen sense director, el Museu Romàntic segueix tancat, Can Fals amb el projecte aturat i el Maricel de Terra pendent d'una reforma integral. Com creieu que es pot desencallar tot plegat tenint en compte que l'Ajuntament és membre del Consorci del Patrimoni?
Doncs principalment es tracta d'una qüestió de gestió. Jo no crec que aquí tingui una vessant electoral o una lectura política. Jo crec que és una qüestió més aviat de gestió, de posar les coses en ordre i intentar trobar la persona més adient en el cas dels museus i també doncs, engegar propostes a bueno, persones que tinguin aquesta capacitat i aquesta mirada, no? des d'una vessant més itxatana. No?
Estiro una mica... Sí. Amb els anys d'experiència que porteu, encara que hagi estat des de l'oposició, per què costa tant desencallar les coses?
Bé, evidentment hi ha una sèrie de procediments quan dintre de determinats consorcis no només està l'Ajuntament, que ja de per se té costa no? Tirar endavant les coses, doncs parlem d'altres administracions d'àmbit supramunicipal, com és el cas de la Diputació de Barcelona, i que jo crec que aquí cadascú té el seu pare o el seu padrí i tothom doncs, vol intentar tenir determinades persones en liderant aquest consorci. No? Jo crec que en el cas del Consorci de Patrimoni és un consorci prou important. Estem parlant de que no només, com he dit, no només depèn de l'Ajuntament i que aquí el que hi ha d'haver, primer de tot, voluntat política, però sobretot trobar una persona que sigui capaç i que tingui experiència. No? Jo crec que en el cas, en el passat, hi van haver persones molt concretes que havien portat a terme les coses molt bé, però bueno, potser hi han hagut altres interessos per canviar les coses, i crec que aquí ha de primar sobretot l'experiència, la capacitat de les persones per sobre dels colors polítics.
Un nou número?
Sí. El 2.
El 2. Bueno, què faríeu a les platges si creieu que cal fer-hi alguna cosa? És evitable l'enderroc del Kansas Picnic i Club de Mar?
Primer de tot, són dos temes diferents. Platges. Primer de tot, en relació a la situació de la sorra, la regeneració de les platges, ho he dit manta vegades, però ho torno a repetir. Nosaltres som partidaris a curt termini evidentment, de portar sorra, encara que sigui amb la draga, encara que sigui aquest primer o segon any, i executar el projecte d'espigons submergits, però també tenint en compte, no, altres veus que parlen de la situació de la biodiversitat, dels sediments que també porta les rieres, i que també el tema dels espigons, doncs, podrien comportar una problemàtica per a aquests sediments, no? I els espigons com a tal, el projecte inicial que hi havia potser no és el més adient, però es poden estudiar alternatives com a espigons per tal de regenerar les platges, no? I que siguin les pròpies platges que vinguin a portar aquesta sorra, no? En relació a l'enderrocament, doncs, bé, portem parlant d'això molts anys, és un tema que és molt recurrent, que ja s'havia esgotat totes les vies, tant administratives com judicials, i que només estem, bueno, pendent de que Costes, doncs, doni l'ordre i vinguin amb les màquines i ho tirin ho tirin a baix, no? I evidentment, doncs...
Per tant, no hi ha res a apel·lar en aquest sentit?
Jurídicament no. Ja es va intentar des de l'Ajuntament, hem presentat mocions, de fet, en el darrer mandat recordo que vam presentar una moció i on es parlava també de que eren becil, eren bé d'interès local, totes aquestes edificacions, però clar, estem parlant del límit marítimo-terrestre, que és domini públic, a més que es troba una situació on ja s'havia esgotat aquesta concessió, i evidentment, doncs, ja no depèn de l'Ajuntament. L'Ajuntament pot intentar, doncs, estirar el xiclet al màxim, però finalment ja no depèn de nosaltres, dependrà de Costes i de la voluntat de Costes.
Mm-hmm. No? Una qüestió de matís.
Sí.
Si voleu, creieu que teniu ara una actitud mediambientalment més oberta que fa 4 anys, quan parleu de la regeneració de les platges? Heu pogut tenir converses?
Evidentment, a veure, és que jo crec que les persones, la part positiva és obrir la ment, no? I poder tenir, obtenir, és a dir, primer de tot tenir aquest esperit crític, no? I també poder observar i valorar determinades opinions, malgrat que no hi estem d'acord, però potser hi ha coses que com a mínim es podrien tenir en compte, no? Jo crec que és prou important, en el cas, per exemple, dels sediments, de les rieres, doncs, tenir en compte que aquesta aportació també vindrà per part de les rieres, doncs, podria afectar directament el fet de tenir un espigó submergit, doncs, podria afectar d'alguna manera, i crec que les coses s'han d'abordar des de diferents punts de vista, des de diferents factors i amb els millors experts, no? És a dir, això no és el projecte que faci només Costes, que només faci l'Ajuntament, sinó que necessitem els millors experts en aquesta temàtica per intentar doncs, no perdre més volum de sorra anualment. És que pensem, veiem una foto del 2011, per exemple, la platja de la Bassa Rodona, i la veiem ara, i és que no té res a veure, i només és que han passat 10 anys. Clar, la situació és molt, molt greu, i no sabem fins a quin punt pot arribar. És cert que hi ha una situació de crisi climàtica i que, evidentment, doncs, afecta tot el litoral, però tenim unes platges urbanes que depenen, bueno, una activitat econòmica que depèn també d'aquestes platges urbanes, i que necessitem aquestes platges per aquesta activitat econòmica, per ocupació, per riquesa, per la projecció també de Sitges, no?
Un nou número?
El 1, vinga.
Què faríeu a Vallcarca? Recuperaríeu l'entorn natural o aposteu per un projecte del tipus que presenta la propietat de la fàbrica de ciment?
El projecte, entenc, és el projecte tecnològic de Vallcarca. Sí, bueno, nosaltres som partidaris de la segona opció. A veure, evidentment que si podem recuperar espais naturals, doncs són favorables, però crec que l'activitat econòmica i les oportunitats estan aquí i es poden aprofitar en aquest moment. El tren només passa una vegada en aquest punt i crec que si aprofitem l'oportunitat, no?, de crear un espai de noves empreses, espai tecnològic, podríem tenir no només grans empreses, bueno, és que a més és que el futur no és demà, és que és ara, és a dir, és que estem parlant de ciberseguretat, estem parlant d'intel·ligència artificial, d'internet de les coses, és a dir, això són coses que potser d'aquí 10 anys ja estan desfasades, és a dir, potser ja ningú parla d'això perquè ja és natural i ho hem incorporat en el nostre dia a dia, no? I crec que nosaltres aquí, de fet, plantegem la creació d'una regidoria de polítiques digitals, però també creiem que el projecte de Vallcarca ha de ser bo per crear inversions, per crear ocupació, per crear fins i tot a nivell de formació i d'educació, doncs, crear aquest espai, no?, que puguem ser de referència, no?, i també un annex, no?, el que tenim també a Barcelona, no?, Barcelona com a hub tecnològic europeu o mundial del sud d'Europa, doncs crec que Sitges pot aportar moltíssim, no? I no només aquesta derivada, sinó també hi ha una altra, i que també des del punt de vista d'ingressos a l'Ajuntament, l'IAE, Impost d'Activitats Econòmiques, les empreses que facturen més d'un milió d'euros estan obligades a pagar aquest IAE, no? Jo crec que és una oportunitat bueno, per tenir aquests ingressos i poder destinar-los també en la recuperació de l'entorn, també doncs, en la transició energètica i apostar també per mesures també de transició ecològica també.
Hi ha alguna cosa d'aquest projecte que us preocupi?
Bueno, tothom diu el mateix, no? El tema dels habitatges. Jo no crec que aquell espai sigui idoni i jo crec que no he sentit cap partit que parli d'això per crear nous habitatges. Jo no crec que sigui l'espai. Jo crec que Vallcarca és un espai molt concret, un espai on s'ha desenvolupat una activitat industrial d'extracció de fàbrica de ciment de Vallcarca i crec que en aquest punt doncs, hem d'apostar per aquest espai, però des d'una diferent vessant, des d'una vessant on la gent doncs, bueno, pugui veure que tenim no només Sitges viu del sol i platja i de la cultura i del patrimoni i de tot el que tenim i dels esdeveniments, sinó també a Vallcarca tenim aquest punt de referència a nivell tecnològic i que grans empreses doncs, puguin instal·lar o tenir les seves instal·lacions aquí a Sitges. No?
Un altre número?
Vinga, el 9. Vinga.
Esteu sent molt random, amb els números,
sí,
que
ja
diria aquell. Sí. Punt número 9. S'acaba el romanent de tresoreria, a Sitges no revisa el cadastre des del 2011 i tot dona a entendre que venen èpoques d'acordar-se el cinturó. Com es podrà pagar tot allò que voleu fer? Us atreviu a dir que no augmentareu els impostos?
Jo m'atreveixo a dir que no només no pujaré els impostos, sinó que baixaré l'IBI del 0,49 al 0,40, el mínim establert. Per què? Doncs perquè tenim una zona en desenvolupament que, a més, a nivell cadastral hauran de pagar un IBI bastant elevat, que crec que si som capaços d'engegar oportunitats com la de Vallcarca, via IAE també tindrem ingressos extras, i crec que aquí la qüestió és que el Departament d'Urbanisme es posi les piles a nivell polític, parlo del senyor Terrado, que sempre diu als plens que no li diem res, doncs, miri, hauria d'haver començat fa 4 anys posar-se les piles en el tema de les llicències d'obres i desenvolupar aquesta zona. Evidentment, tot això, tots aquests nous habitatges, no només seran ingressos, sinó també hauran de ser serveis que s'hauran de donar per part de l'Ajuntament, però crec que es pot compensar tot. És a dir, ja pensem que el cadastre, és cert que es va actualitzar el 2011, però el 2013 es va començar a aplicar aquesta revisió i enguany, és a dir, ja toca aquesta revisió, és a dir, tornarem a revisar el cadastre en breu i tornarà a pujar. Per tant, crec que els ingressos de l'Ajuntament augmentaran, primer pel volum de població i pel volum d'habitatges, i si som capaços, com he dit, d'aprofitar situacions com la com el projecte nou de Vallcarca, doncs crec que les coses podrien anar bastant bé i tenir una pressió fiscal ben baixa, és a dir, intentar doncs reduir impostos al màxim i intentar doncs millorar la gestió dels serveis, perquè ja s'està pagant molt per determinats serveis, com el tema de recollida de residus, però crec que serà el punt de fiscalitzar l'actuació també d'aquest àmbit.
Una reflexió aquí a partir del que dèieu, per aquells que en alguna vegada han dit en veu alta que compta amb els diners que recaptes d'aquells impostos que no són els troncals, perquè avui els tens i demà no els tens. O sigui, els de les llicències d'obres, per exemple, perquè Sitges ho havia viscut, això, una quantitat d'ingressos molt gran arran de tantes llicències d'obres, perquè la construcció vivia un bon moment, com més o menys està vivint ara, i compta perquè quan els deixes de tenir, aleshores el castell se't desmanega perquè no pots anar més enllà de l'IBI i dels impostos, les taxes més troncals i bàsiques de serveis.
Efectivament, jo no, és a dir, sí que és cert que el tema de llicències doncs serà puntual, però això s'acabarà un dia, és a dir, un cop estigui desenvolupat tota la part de la plana, doncs evidentment ja per llicència sobre serà molt, molt, molt mínim, no? Jo no parlava d'això, parlava de que aquests nous habitatges seran nous pagadors d'IBI, és a dir, aquest és un impost troncal, d'una banda, i d'altra banda, el tema, jo crec que hem d'impulsar la possibilitat de, si noves empreses decideixen, especialment en l'àmbit tecnològic, que treballen per tot el món i que facturen milionades, doncs crec que seria una oportunitat per a aquest ajuntament doncs començar a recaptar via aquest impost de l'IAE, no? I, bueno, són maneres de veure les coses, és a dir, crear i atraure, no? Fer un pol d'atracció per grans empreses d'aquest àmbit, i aquesta via també ja s'està veient a Madrid a nivell competitiu, diuen que s'hi fa dumping fiscal i tal, no, juga les regles de joc, bàsicament el que fa és redueix impostos, dona millors serveis i alhora doncs intenta atraure a les millors empreses per intentar doncs crear més ocupació, no?
Escollir el candidat, el número, el que vulgui, però estarem ja en la cinquena pregunta.
A veure, una mica més random. Vinga, el 11.
L'11. Ficaríeu càmeres de seguretat a determinades zones de Sitges? A quines? Us deixaríem posar-les?
Jo no.
No.
Jo,
quin nom és categòric, aquest?
Categòric, absolutament. De fet, mira, soc delegat de protecció de dades i ho tinc claríssim. És a dir, primer perquè legalment no es pot, i en segon lloc, perquè crec que...
També es pot dir de forma tan categòrica? Sí. Legalment no es pot.
No es pot. És a dir, actualment el que es permet és, en determinats negocis, fer el que... Bueno, una franja potser de la porta o de l'entrada o d'on sigui.
De la zona propera.
Però a la via pública no es poden posar. No. I en el cas que es posin a la via pública ha de ser molt limitat a qüestions molt concretes. Poso un exemple, és a dir, el tema de identificació de matrícules. Les matrícules també són dades personals.
Sí.
És a dir, és que podem parlar de que la geolocalització són dades personals, les IPs dels dispositius també són dades personals. És a dir, tenim un reglament europeu molt garantista que...
És a dir, tot toparia amb la protecció de dades personals.
Absolutament, i sobretot amb la privacitat de les persones. És a dir, perquè hi ha un impacte respecte a la privacitat d'aquestes persones, i a la via pública doncs és un espai que sí que és un espai públic, però el problema no és gravar en l'espai públic, sinó és que què es fa després amb aquestes dades i de quina manera es tracten aquestes dades, no? És cert que les càmeres de seguretat, comento en àmbits com, per exemple, en estacions de tren o d'abusos i tal, estan permeses per una qüestió doncs de seguretat o de determinats incidents.
Us poso un exemple perquè tothom ens pugui entendre, que és un exemple molt recent. Arran de l'agressió homòfoba que va tenir lloc la nit de Cap d'Any, sap que hi ha hagut un debat molt obert sobre la necessitat de posar càmeres o no en aquesta zona del carrer Joan Tarrida. Això es podria arribar a fer o no?
Bé, de fet, això ho vam parlar nosaltres directament fa uns dies amb l'entitat de Color Sitges Link i ens ho van manifestar, no? Però jo els hi vaig plantejar tota aquesta problemàtica, em van comentar que efectivament doncs hi havia problemes perquè hi havia molta gent que entenia que la seva privacitat podia ser, bueno, hi havia una invasió de la seva privacitat, no? Potser el que sí que faria és càmeres no connectades, merament dissuasòries, és a dir, de pega, no? com es diu popularment, però realment que no estiguin connectades en joc. I el que sí que apostaria és per tenir més presència policial, que és el que necessiten, necessita tothom, no? Necessiten una resposta ràpida, i que al final una càmera no intervé en un delicte o no intervé en una agressió. Necessitem més presència policial, o fins i tot en algun punt o algun moment concret, doncs tirar també d'alguna empresa privada, com s'ha fet a l'època del Carnaval, no?
Més presència vol dir més policies? Contractar més policies?
O més policies, o valorar un canvi de quadrants, o valorar la gestió interna dintre de la policia. Jo crec que les coses poden millorar, sobretot l'atenció a la ciutadania. Hem rebut moltíssimes queixes per part de ciutadans que et diuen que quan truquen a la policia local, doncs truca als Mossos, o si no truca als Mossos, truca a la policia local, o és que no tenim efectius, o és que no sé què. Jo entenc que vivim en un municipi que de vegades, en tants esdeveniments, en tantes coses que tenim, doncs, moltes vegades la policia es pot veure desfasada, no? Jo crec que aquí hi ha d'haver també un suport per part de l'Estat. L'Estat ens ha de permetre poder contractar més policies, tenir una policia local del segle XXI, una policia local amb condicions, i una policia local evidentment ben pagada, i que puguin un cop fan la formació, que es quedin aquí a Sitges i que puguin donar resposta a totes aquestes situacions, no?
Un altre número?
Vinga, el 5.
Número 5. Ni que es desenvolupi tot el sòl que està previst amb aquest objectiu, el 2030 Sitges no arribarà ni al 4% d'habitatge públic del parc total d'habitatges de la vila, quan la Unió Europea recomana un mínim del 10%. Què faríeu per augmentar ràpidament el parc d'habitatge públic?
Ràpidament, a veure, és fàcil dir quan hi ha sòl i quan s'han de desenvolupar determinades zones, però ara, un cop ja s'ha esgotat aquest sòl, ja fàcil no hi ha res. L'única via, doncs, crec que hi ha oportunitats. Hi ha una llei d'habitatge també desenvolupada des del Parlament, ja parlo de l'any 2007, però després hi va haver canvis al 2017, crec, i aquesta llei permet, per exemple, el tanteig i el retracte. El tanteig i el retracte són drets que té l'administració per poder directament adjudicar-se determinats pisos i determinades habitatges, potser habitatges que estan en un estat, doncs, una mica més complicat, doncs, que l'Ajuntament tingui aquest dret d'opció o tanteig i retracte, poder oferir, especialment parlo quan venen d'execucions hipotecàries o que venen de determinades situacions o de Sareb o d'entitats com aquestes.
És a dir, aquí es podria aplicar al municipi en determinats casos?
Sí.
Sí,
sí, efectivament.
És a dir, a Sitges hi hauria un parc, diguem-ne, d'habitatge susceptible,
sí,
de ser protagonista d'un tanteig i retracte?
Qualsevol habitatge en determinades situacions pot ser objecte de tanteig i retracte. És evident que l'Ajuntament no pot entrar a comprar habitatges a preu de mercat. És inverossímil, i qui digui això és que menteix, no? Però sí que és cert que en determinades qüestions, mira, per exemple, el que s'ha fet amb les cases dels mestres, crec que és una oportunitat, o per exemple quan algun particular, doncs, dona el cas aquesta meitat a l'Ajuntament, l'altra meitat a una entitat, doncs jo crec que l'Ajuntament ha d'aprofitar aquestes situacions, però hem de dir que això són situacions molt, molt, molt concretes, que les situacions estan molt, molt limitades en el temps, i que aquí l'opció, per exemple, la qüestió, per exemple, que ha passat en el tema de la Caixa, és una fundació privada. Aquí l'Ajuntament, doncs, podria intentar parlar amb la Caixa i oferir, doncs, la possibilitat d'adjudicar-se per un preu més baix aquests pisos i intentar donar aquesta finalitat social i gestionar-lo com s'estan fent fins ara, o tractar les coses des del punt de vista de, com he dit, el tanteig i el retracte, però des d'un... Serà molt limitat i molt mínim. Per què? Perquè el sòl s'acaba a Sitges i perquè tenim el que tenim. És a dir, les coses no poden canviar d'un dia per l'altre.
Per tant, els que vulguin pisos, poca esperança es poden fer?
Bueno, és que tothom vol viure a Sitges. És que això és una realitat. És a dir, quan l'oferta i la demanda... És a dir, per què quan es parla de l'Espanya vaciada hi ha molts pobles que volen que vingui la gent? Doncs aquí és a l'inrevés, aquí tothom vol venir a viure.
Us ho poso al revés, per estirar una mica l'argument. Aleshores, aquells que han viscut tota la vida a Sitges o han nascut aquí, diguin, escolta, quina solució tinc si no puc
Ja, no, no, absolutament d'acord. Doncs, evidentment, doncs, via protecció oficial és una de les maneres, però i aquí hi ha un problema, és que hi ha hagut una gestió molt, jo no sé si dolenta, però sense una mirada a llarg termini per part de les administracions. Antigament el que es feia era una protecció oficial, però d'adquisició de propietat. Jo crec que això va ser l'errada, és a dir, quan parlem d'una protecció oficial ha d'estar sempre en mans de les administracions públiques per poder donar aquesta finalitat social. El problema és que, clar, un cop aquesta protecció oficial s'aixecava, per dir-ho d'alguna manera, doncs aquestes persones ho venien a preu de mercat. Hi havia una certa especulació en tot això, no? El que no podem permetre són pràctiques d'aquest tipus, perquè al final una persona que aprofita que a l'administració li dona un espai on viure, un habitatge, doncs que després aquesta persona la vengui a preu de mercat. Evidentment això no, això és un enriquiment injust per part d'aquestes persones. Crec que l'Ajuntament està a sobre, molt a sobre, no? I d'altra banda, crec que ha estat un error, no?, que els 175 pisos que es van fer d'HPO en aquesta etapa, doncs que només tinguem un per cada promoció d'inclusió social. Em sembla una dada vergonyosa, perquè em fa gràcia, no?, que de vegades els regidors de la CUP, no?, que són molts d'esquerres i s'omplen la boca sempre i tal, però a l'hora de parlar de persones d'inclusió social, escolta, només 3 pisos, i ara la casa dels mestres, i després, vale, aquest, és a dir, com a mínim tenim 10, però és que no són suficients aquí a Sitges. Clar, és una problemàtica molt, molt seriosa, i d'altra banda, que a l'HPO només podien accedir persones que rebien a l'entorn dels 21.000 euros. A partir d'aquests 21.000 euros sí que podien accedir a l'HPO, si guanyaves menys, doncs era impossible, no podies accedir. Doncs això no són polítiques reals.
Avancem. Un altre número?
Vinga, el 12.
Número 12. Prop del 20% dels sitgetans són majors de 65 anys. Les residències no estan a l'abast de tothom, com tampoc les facilitats per poder desplaçar-se si, per exemple, els han d'acompanyar per anar al CAP des del casc antic. A la vegada, la pandèmia ha evidenciat un problema evident pel que fa a la salut emocional de molts joves que no tenen possibilitat de lleure. Quina reflexió us mereix?
Pisos compartits.
Llars pisos compartides. Compartits.
O llars compartides, és a dir, des de la regidoria d'afers socials i d'habitatge, ja es va parlar recentment, no?, però s'hauria d'intentar doncs, posar en comú aquestes persones grans que viuen en soledat i aquestes persones joves que no tenen la possibilitat d'accedir d'independitzar-se dels seus pares o viure en un altre pis. Doncs tenir la possibilitat també doncs, de conviure. Jo crec que és una gran oportunitat per totes dues, és a dir, d'una banda els joves tenen accés a poder viure com vulguin en aquest pis, però alhora també aquestes persones grans doncs, tinguin una persona amb qui poder tractar cada dia, no? Jo crec que el pitjor de l'època que vivim actualment ja no només és la impossibilitat d'accedir a una residència, sinó sobretot la soledat. Aquesta situació jo crec que ens podria matar tothom, és a dir, l'ésser humà és un animal social per naturalesa, no?, com es diu, i crec que necessitem relacionar-nos amb persones i poder tractar diferents temes, i crec que és molt necessari, sobretot per vetllar per aquesta salut mental.
Un altre número?
Vinga, el 10.
Número 10. No hi ha entitat esportiva que no necessiti espai i els espais manquen fins al punt de poder afirmar que existeix un dèficit crònic. Podeu garantir alguna actuació en aquest sentit els propers 4 anys?
He sentit durant els darrers dies que si poliesportius, que si el cursal, és a dir, he sentit de moltes coses. Home, a veure, hem de ser honestos i crec que no ens podem fer trampes al solitari. És a dir, els espais són els que són. Els equipaments són els que són, i evidentment ens agradaria poder dir no, mira, et faré un poliesportiu aquí o allà, però és que veient els números i veiem, i hem de ser molt, molt honestos, veiem la situació financera de l'Ajuntament a qui entri, especialment parlo del topall de despesa i de la situació de l'aplicació de l'ARSAL, doncs les coses podrien ser ben diferents, no? Perquè si és cert que des de, si el projecte és estratègic i ho podem vendre d'aquesta manera, doncs t'ho podria dir que sí, no? Però, clar, haurem de veure en quina situació econòmica ens trobem, el romanent que tenim i de quina manera es pot tractar tot. Jo crec que hem de parlar amb els pressupostos sobre la taula i veure de quina manera ho podem engegar, no?
O sigui, aquesta és una campanya per prometre poc.
Bueno, jo crec que, mira, jo honestament, és a dir, nosaltres no hem fet un programa electoral, com es diu, a l'uso, no? Nosaltres hem fet, hem tractat totes les problemàtiques que hem vist o que ens han traslladat i intentem trobar una solució a cadascuna de les problemàtiques. Sí que és cert que ja tenim propostes, és a dir, plantejo, per exemple, el tema de la regidoria de polítiques digitals, una regidoria transversal, no?, que ajudi, doncs, en el cas dels petits comerços, a impulsar a nivell d'e-commerce o intentar impulsar accions de caire de ciberseguretat o determinats àmbits, però també plantejo, per exemple, la municipalització de les llars d'infants, perquè va ser un compromís per part d'aquest plenari i nosaltres estem compromesos amb aquest objectiu, però també plantegem, per exemple, la municipalització també dels bombers, és a dir, tenir bombers sitgetans i tenir bombers dintre de l'Ajuntament, no? Per tant, hi ha projectes que nosaltres sí que plantegem, però aquestes obres faraòniques, no?, que plantegen alguns partits, jo crec que és més propi de partits de promeses de fa 30 anys, et diré que fins i tot de prèvies a aquella bombolla immobiliària que hi va haver, no?, on tothom prometia, però és que començo a llegir determinats programes electorals i em fa la sensació que estic 20 anys enrere. És a dir, que hi ha coses que no han avançat, no?, i que sembla que la gent no entén o potser els partits polítics històrics no entenen que ens trobem en una situació molt diferent i que la gent entén les coses de manera diferent.
Un altre número?
El 3.
Número 3. Creieu que Sitges depèn massa del turisme? Creieu que cal regular la massificació en determinades zones de la vila? Com revitalitzaríeu l'oci nocturn?
Molt bones preguntes i crec que Sitges, evidentment, és viu del turisme, és la seva activitat econòmica principal i no podem dir que d'un dia per l'altre hem de canviar, perquè crec que és una fórmula que funciona i funciona bé. Som líders aquí a Catalunya, sobretot en el turisme internacional, i també es pot revitalitzar en el turisme de fires, en el turisme també de caps de setmana, de familiar, i sobretot en el turisme d'esdeveniments. Tenim esdeveniments culturals de tot tipus, ja no parlo només de la Festa Major, ni del Corpus, ni del Festival de Cinema, ni del Terramar, és a dir, podem començar i no parar, no? Jo crec que Sitges ha de continuar vivint del turisme, però no només viuen hotelers, restauradors, botiguers, comerciants, és que viuen, jo crec que Sitges el que sí que necessita en aquest punt és una diversificació de sectors, i jo crec que posant en relació amb el tema de, per exemple, el tema de Vallcarca, el tema de noves tecnologies, crec que és una bona oportunitat per Sitges, no? I no me'n recordo.
L'oci nocturn, com el revitalitzaríeu?
El tema de l'oci nocturn, doncs, he sentit moltes propostes, no? Jo crec que, primer de tot, el que faria és no surt la paraula ara. Flexibilitzar les llicències per part de l'oci nocturn per poder també tenir altres, és a dir, poder
desenvolupar
altres activitats dintre de l'oci. Sí, és que no em sortia la paraula.
No, passa res.
I evidentment, doncs, que puguin també desenvolupar aquestes noves activitats i, doncs, posant èmfasi i fent més campanya de promoció. Bàsicament és això.
Una altra pregunta?
Una altra pregunta. Vinga, ara anirà en ordre, el 4.
Vinga. Pregunta número 4, ens queden 6 minuts, més o menys. Què faríeu amb el Top Manta que no s'hagi fet fins ara? i si des d'un ajuntament es pot resoldre aquesta situació?
A la segona sí, i a la primera què faríem? Jo ho he defensat sempre, és a dir, crec que cal mesures de control per part de la policia. Jo crec que s'han de requisar els productes que tenen aquestes persones, perquè bàsicament són productes que majoritàriament són falsificats, però no només per aquest tema, sinó perquè crec que s'està ocupant la via pública sense cap tipus de control, sense autorització, sense pagament de les taxes, perquè a més la imatge és molt dolenta, perquè s'ocupa un espai on la gent vol transitar i vol caminar i no es pot. Pensem en l'època de la pandèmia que hi havia, ens havien fet dos carrils i arran de l'ocupació per part del Top Manta van haver de treure un dels dos carrils perquè preferia aquest ajuntament, doncs preferia que estigués el Top Manta i no les persones passejant, no? Jo sóc molt clar, jo crec que necessitem presència policial, però alhora, i com he defensat moltes vegades, doncs, intentar dotar via serveis socials, doncs, aquestes persones, la possibilitat de trobar feina. Ahir vaig sentir en un debat els senyors de la CUP que deien no, és que la majoria de persones estan en situació irregular. Mentida. I ho dic per què? Perquè hi ha un informe que va fer aquest ajuntament on es parlava que més del 70% d'aquestes persones estaven en situació regular, no irregular, sinó regular, que tenien papers i que podien treballar en una altra ocupació. Per tant, que potser hi ha un punt, una sèrie de persones que treballen irregularment, doncs evidentment, però crec que és molt fàcil i demagògic parlar de la llei d'estrangeria, d'altres institucions supramunicipals o de l'Estat, que quan en realitat la responsabilitat d'aplicar les ordenances és teva i evidentment que l'ocupació de la via pública depèn de l'Ajuntament és una realitat.
Ara us demanarem ser telegràfic. Una altra pregunta?
La 8.
La 8. Pregunta número 8. Municipalitzar el servei de neteja és la solució definitiva per resoldre els problemes? O cal augmentar el pressupost? O cal vigilar més la feina? O cal multar l'incivisme? Què faríeu?
Les dues últimes.
Vigilar més la feina i multar l'incivisme.
Efectivament. Efectivament. Jo no crec que la municipalització sigui la solució, evidentment que no. Crec que ja s'està pagant prou. Està pagant prou per aquests serveis i el que cal és estar més a sobre. Necessitem un regidor, com feia un regidor fa anys, no?, que s'aixecava molt, molt d'hora i que s'anava en una moto a vigilar determinats indrets de la vila i a veure què passava i què no passava. Doncs
ai, caram, aquestes converses, l'ombra de Lluís Mercè és allargada.
Sí, no, Lluís Mercè té una ombra molt, molt llarga i crec que...
Per bé, en aquesta imatge de l'home perpètuament ancorat al carrer, eh?
És un referent, tot s'ha de dir. El Lluís va ser un referent per moltes persones. Honestament, des de teníem diferències polítiques, però jo vaig aprendre molt del que era la política municipal del senyor Lluís Mercè i crec que en aquest punt necessitem un govern responsable i un regidor de via pública que estigui a sobre i no el que hem tingut ara.
Penúltima pregunta, escolliu.
El 7.
Número 7. Tots els directors i directores de les escoles afirmen unànimament que Sitges necessita un nou centre educatiu, però darrer ha trigat 15 anys en obrir les portes. Algú pot garantir que hi haurà una nova escola aquesta legislatura?
Jo crec que no.
No.
Jo crec que ningú ho pot garantir. A veure, és, una cosa és la posició dels directors, i evidentment són legítimes, però crec que ja ens va passar amb el tema de les ràtios i la situació doncs, de la població de la vila, doncs, que evidentment no hi havia suficients nens per omplir les classes, i crec que no crec que ningú pugui prometre això en els pròxims 4 anys, i ja anirem veient com es desenvolupa tot això, no?
Quin número ha quedat?
El 6.
Número 6. Les entitats i associacions lamenten les constants dificultats i la poca empatia que sovint l'administració posa per poder organitzar esdeveniments. I el mateix ajuntament els ha donat la raó. Què els diríeu a aquells que diuen que l'administració traves i traves i traves?
L'administració doncs, té això, no? Que la burocràcia, pròpiament dita, doncs, té el procediment administratiu, té una sèrie de terminis, potser l'administració no és tan àgil com hauria de ser i crec que hem de millorar els sistemes i els processos. Jo crec que aquí també té una gran responsabilitat l'actual gerent, especialment perquè és un gerent que està actuant amb una visió clarament política, intentant que ningú li mogui la cadira en lloc d'estar treballant per intentar millorar els processos, no? Crec que hi ha hagut una... ha estat l'alcalde a l'ombra i per la manca de lideratge, evidentment, de la senyora Carbonell, i aquest gerent doncs, té una gran responsabilitat en la manca d'agilització dels processos que evidentment es va contractar aquesta figura per això, però el problema és que no és una figura ni neutral ni imparcial, una figura política i que no ha fet la seva feina, no?
Hem arribat gairebé als 40 minuts. Què voleu dir per acabar?
Bé, doncs que el proper dia 28 de maig tenim una oportunitat, tenim l'oportunitat de tenir un canvi en el govern. Tenim, nosaltres presentem aquí unes propostes per resoldre determinades problemàtiques que cap govern ha volgut resoldre en els últims anys, i nosaltres el que sí que prometem, primer de tot, és gestió, estar a sobre de les coses i sense sectarismes ni mirar a cap color polític. Nosaltres treballarem de valent per Sitges i per intentar, sobretot, resoldre les problemàtiques que té el poble.
Manu Rodríguez, gràcies.
Gràcies, Vicent.
Seguim endavant.